El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La tartamudesa o disfàgia és un trastorn de la comunicació que afecta un 1% dels adults. És una afectació que comença entre el segon i el quart any de vida, però sovint se sol confondre amb les dificultats pròpies de l'edat en el moment d'aprendre a parlar. Al final, només un 5% dels nens acaba caquejant i molts d'ells superen el trastorn a l'adolescència. És una afectació que es pot treballar amb un tractament de logopeda i per això avui, en el Dia Mundial de la Tartamudesa, al Cafè de la Ràdio conversem amb l'Anna Bagó, que és logopeda i que parla en nom del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia a tothom.
Anna, explica'ns, què és exactament la tartamudesa? Què hem d'entendre com a tartamudesa?
Mira, la tartamudesa és un trastorn de la fluïdesa de la parla i que es detecta, la persona que no és especialista ho detecta perquè el nen, que comença a la infància, el nen comença a fer unes repeticions, unes prolongacions, unes vacil·lacions, uns bloquejos que no són normals, perquè es veu com el nen està patint i com l'adult doncs, també està patint en aquell moment. Llavors, aquesta és la primera detecció, que ho fan els pares o ho pot fer l'escola.
Per tant, és un trastorn que sí o sí comença a la infància, no? A partir de quina edat es pot començar a produir?
Mira, hi ha una franja d'inici que pot variar entre els 2 anys, els 5 anys, depenent una mica de quan el nen ha començat a parlar. No tots els nens comencen a parlar a la mateixa edat, sinó que hi ha un ventall. Llavors, depenent de quan han sigut les primeres paraules i les primeres frases, pot aparèixer el trastorn o no. Aleshores, quan apareix és quan el nen comença a fer frases. Mentre el nen està dient paraules sueltes, de molt petit, no hi ha disfluències, no es nota aquest trastorn, no? I és en el moment que comença a haver-hi la paraula lligada que pot aparèixer.
I un cop ho detectem, com a pares hem de córrer de seguida a buscar algun professional? Pot ser una cosa transitòria mentre el nen està aprenent a parlar d'allò que diuen a vegades el cap li va massa ràpid i la boca encara no està habituada a fer aquestes frases? O hauríem de buscar ajuda professional des del principi?
Hauríem de buscar ajuda en el moment en què veus que el nen està patint o quan aquest nen porta més de 6 mesos, el màxim seria 6 mesos, fent aquestes disfluències. Aleshores és quan hem de demanar ajuda, que l'ajuda seria en fer una consulta i que llavors el logopeda professional determinés si aquestes disfluències que està fent, nosaltres anomenem disfluències a això, no? A les repeticions, als bloquejos, qualsevol cosa que alteri la fluïdesa de la parla. Aleshores, el professional determinarà si aquestes disfluències que està fent el nen estan dintre del llindar de lo que es considera un trastorn més de tipus evolutiu o aquestes vacil·lacions que molts nens poden fer quan estan aprenent a parlar, o, per altra banda, sí que hi ha altres signes que poden despertar l'alarma de que això pugui acabar amb un caqueig.
Per tant, hi ha alguns signes, crec que és allò de que l'acompanyi el cos, no? A vegades expliqueu també que si amb els gestos de la cara mostra aquest patiment, no? Que deies, perquè deies, quan la criatura pateix, no? Quan la criatura estava encallada, no?
Sí, sí. Mira, hi ha uns signes i és quan hi ha l'esforç, no? Quan tu notes que aquest nen està fent esforç, ja sigui perquè desvia la mirada, perquè tanca els ulls, perquè fa molta pressió a la boca, perquè notes que a la part del coll hi ha com una inflamació, perquè el parlar té que donar cops, ja sigui amb les mans o amb el peu, per poder començar a dir aquella paraula. Aleshores, això és un dels grans signes d'alerta i quan el nen fa això, sigui abans dels 6 mesos, sí que s'hauria de poder consultar.
I ha de ser una qüestió que es perduri en el temps de forma constant o pot ser que faci anades i vingudes? És a dir, que el nen li passi en una època concreta i llavors es torni a parlar normal i llavors torni a passar-li en una altra època concreta, no sé, relacionada amb alguna situació estressant que pugui tenir la criatura?
Sí, mira, és un trastorn que no té un ràtio constant, saps? De que potser hi ha dies que ho poden fer molt, hi ha dies que ho fan poquet, hi ha dies que no ho fan gens. O també pot coincidir en èpoques. Hi ha una època en què ho fa molt o que ho fa i en una altra època ho deixa de fer, però que després torna a reaparèixer. Aleshores, amb nens, això està molt relacionat també amb el nivell d'adquisició de la llengua, no? És a dir, mentre el nen està aprenent vocabulari, sintaxis, pot anar apareixent de forma fluctuant. Van. Aleshores, aquí també s'ha de consultar, quan hi ha períodes en què el nen ho està fent o no ho està fent. Després també hi ha nens que és això, no? Quan estan aprenent i hi ha un gran aprenentatge en quant a la llengua, que llavors ho fan més. I quan han adquirit aquest aprenentatge, es relaxen i ho fan menys. Però en el moment en què hi ha períodes que apareix i desapareix, s'ha de consultar perquè pot haver-hi un moment en què no desaparegui. Llavors el professional és qui determina si aquests signes d'alerta són preocupants o és una evolució dintre de lo normal.
I això a partir de quina edat es pot començar a tractar? Perquè, clar, estem parlant, deies abans, nanos entre els 2 i els 5 anys. Clar, a partir de quina edat es pot començar a aplicar-hi un tractament?
Sí, això a l'inici, després continuar. Doncs mira, a partir dels 6 mesos que el nen està fent disfluències,
Tingui l'edat que tingui?
o tingui l'edat que tingui, o abans dels 6 mesos, si hi ha molt esforç i hi ha molt patiment per part del nen. Es pot... Sí, hi ha tractaments per nens petits. És més, quan nosaltres comencem a tractar un nen petit, la probabilitat de que aquest nen no esdevingui tartamut és molt alta. Mentre que cada any que va passant, bueno, la probabilitat de que això no es cronifiqui, pues, és més baixa, no? Vull dir, mira, tots els problemes amb els nens són petits com ells. I els problemes també creixen amb l'edat del nen. Aleshores, un nen de 2 anys que comença a fer disfluències, que són, nosaltres li anomenem disfluències atípiques, perquè no formarien part de l'evolució i adquisició natural de la parla i del llenguatge. Doncs llavors, en aquell moment, nosaltres hem de poder intervenir, sigui l'edat que sigui, perquè hi ha suficients eines com per poder fer-ho d'una forma agradable i tranquil·la pel nen i per la família.
És una qüestió hereditària?
No és 100% hereditària, el que sí s'hereda és una predisposició a la fragilitat, a la fluïdesa. Aleshores, un nen que comença a fer disfluència i hi ha antecedents familiars, és un nen que té que tindre una atenció prioritària. I llavors et diria jo, abans dels 6 mesos, potser en 3 mesos que ell ho estigués fent, ja es tindria que consultar. Perquè si s'hereda aquesta fragilitat.
És a dir, quan parles d'aquesta fragilitat, vol dir que si tenim algun familiar que encara que no tartamudegi, a vegades té alguns moments, no, de que s'atura i que sembla que li costa arrencar, etc., seria convenient que si detectem alguna cosa, aportem ràpid la nostra criatura.
Sí, hi ha antecedents, sí, però clar, un familiar adult que s'atura, que li costa arrencar o que fa alguna repetició, segurament és una persona que tartamudeja, l'únic que ja és adulta, que ha desenvolupat uns mecanismes de compensació i que els sap portar molt bé, saps? Perquè dintre del tartamudeig hi ha diferents graus. Aleshores, hi ha persones que ho faran molt poquet, però que ho fan, i hi ha persones que ho fan molt.
Anem a aquests diferents graus. Explica'ns una mica, és a dir, hi ha diferents graus d'aquesta tartamudesa, ens deies ara, quin seria el grau menor i quin seria el grau major?
Per exemple, mira, a veure, a més, és un trastorn molt complex, perquè no és només el que nosaltres sentim d'aquestes disfluències, no? Les repeticions, els bloquejos, les vacil·lacions, les prolongacions, tot això serien símptomes de tartamudesa, vale? Llavors, la gravetat es mideix amb la freqüència i la durada de cada una d'aquestes alteracions, vale? Aleshores, hi ha persones que potser tu veus que ho fa poc i amb poca intensitat, però, malgrat això, la persona té molt patiment. Aleshores, aquí seria un grau de dificultat alt, perquè hem de tindre sempre en compte el patiment que té la persona en aquestes situacions, no només el tipus de disfluències que està fent. Llavors, hi ha, per exemple, nens que els hi molesta molt i hi ha nens que els hi molesta molt poc. I hi ha intensitat i durada. Llavors, això és una cosa que tenim que valorar també, saps?
I amb els tractaments és un trastorn que es pot curar?
Si s'agafa de petit, sí, sí, sí. Amb nens petits hi ha molt d'èxit en el tractament, eh? I que acaben pues, sent fluents. Mira, en el tractament, de la mateixa manera que diem pues, aquests 6-3 mesos, depenent del cas de que el nen està fent disfluències, també hi ha el final del tractament, no? I és que quan el nen està 6 mesos sense fer disfluències i no fer disfluències, zero disfluències, vol dir que en cap moment l'adult pensa, ai, ara potser ho ha fet una mica o no ho ha fet, no sé, no? Que no dubti. Si en 6 mesos el nen ha deixat de fer disfluències, podem pensar que el trastorn ha remès i no tornarà a aparèixer.
Per tant, sí que hi ha l'opció. I aquests tractaments com es fan? Perquè, clar, en criatures tan petites, en què potser fins i tot els pares a vegades ens costa, no?, que ens parlin, no?, de quina manera es fan aquests tractaments, no?, per mantenir, entenc, perquè necessites establir també un elevat grau de confiança perquè la criatura t'expliqui coses, no?, també.
Sí. Mira, amb nens petits, bueno, clar, pensa que quan apareix el tartamudeig, el nen ja parla, eh? Si no, el nen, si només diu paraules sueltes, el nen no s'encallarà, val? Llavors hi ha nens de 2 anys i mig que tenen molt bon vocabulari, que construeixen frases, val? Aquest nen és el que en aquesta edat es podria encallar. Si no fa frases, no hi ha tartamudesa, van? Amb la qual cosa, en el moment en què t'arriben a la consulta, els nens ja estan fent frases. Tot el tractament amb nens és a través del joc, van? I busquem activitats en què ells s'impliquin i a partir d'aquí comencem primer anomenant els objectes, explicant coses d'aquests objectes, fent petites frases i després treballem molt a nivell de jocs de rol. En els pares també se'ls ensenya a com treballar la parla amb els nens i a casa tenen que anar també fent aquest tipus de joc. Bueno, aquest tipus de joc és el joc que li agrada al nen, no hi ha un joc determinat, saps? Però també treballen a casa i llavors se li ensenya a corregir les disfluències.
Perquè quan tenim una criatura o algú que veiem que s'encalla, fem bé si acabem les frases per ells?
No. Ni fem bé si li acabem les frases, si nosaltres li fem notar que està fent esforç o que està fent repeticions, preguntar-li però per què fas això, què dius, o posar cares, perquè el nen no ho fa voluntàriament i el nen fa el que pot. I si està fent això és que no sap fer una altra cosa. Aleshores, és millor no dir-li res, seguir-lo mirant, perquè clar, a més és molt angoixant, eh, pels pares quan tu tens un nen que ha començat a parlar d'una forma fluida i que de cop i volta doncs, un dia té un bloqueig i aquella paraula no li surt, no? La cara de sorpresa dels pares és inevitable, eh? Però a partir d'aquell moment hem d'intentar, no? No tan sols donar el missatge verbal, sinó amb comunicació no verbal, mostrar els signes de preocupació. Van? Aleshores, hi ha una cosa que poden fer els pares abans no puguin ser atesos o en el període aquest d'aquests mesos, de que aviam si avui ho fa, demà no ho fa, demanar-li que diguin la frase molt, molt fluixeta, saps? Que la susurrin. Llavors, en el moment que el nen té que baixar també el volum de la veu, no fa tantes disfluències i això els pot ajudar.
Hem parlat molt de l'edat doncs, dels petitons, però entenc que el tractament també es pot fer en adults?
Sí, qualsevol persona pot fer tractament en el moment en què ella s'impliqui. Que és molt important la implicació de la persona, perquè pensa que nosaltres no deixem de parlar tot el dia. Val? Aleshores, que el nostre cap va registrant totes les situacions de parla amb sigui quina sigui, amb tartamudesa i de forma fluida. Normalment l'adreça humà tendeix a guardar més els records negatius que els positius, no? Amb la qual cosa, cada vegada que jo parlo i m'encallo, estic gravant aquestes situacions negatives, amb la qual cosa l'hora de parlar em fa que jo ja parli des de l'angoixa, no? Pensant si m'encallaré o no m'encallaré. Llavors, en el moment en què la persona s'implica i vol treballar això, sigui de l'edat que sigui, ho pot fer. Què té que tindre en compte? Que és una feina que té que treballar cada dia, cada dia, cada dia. Cada dia, com a mínim, mitja hora l'ha de dedicar a fer el treball amb les tècniques que se li ensenyin, que el seu logopeda li ensenyi. Val? Per què? Perquè el cervell té que no només gravar aquestes situacions negatives, sinó que també té que gravar aquestes situacions positives en les que jo sóc capaç de sortir del bloqueig, de sortir de la repetició i poder parlar d'una forma fluida. Per tant, si una persona està motivada i té ganes de treballar, sigui l'edat que sigui, pot millorar les seves disfluències. Amb l'adult no diem que desapareixin, perquè ja de per si la definició de tartamudesa és un trastorn crònic, però el que sí li ensenyem és a fer les disfluències tan suaus que quedin integrades dintre de la seva parla fluida i la persona que l'està escoltant no noti les diferències.
Per tant, la tartamudesa és una malaltia crònica, però que es pot no cronificar si es tracta des de l'edat més juvenil, no? Més jove.
Sí, però no és una malaltia, és un
Ai,
trastorn.
perdona, tens tota la
Eh?
raó.
Hi ha una
Sí, tota la raó. Un trastorn, em corregeixo, i tant i tant. És un trastorn, no?, crònic,
Sí.
però que si s'agafa de ben petits es pot tractar, no?, i es pot acabar pràcticament desapareixent, no?
Clar, perquè llavors ja no és tartamudesa, no? En el moment que desapareix ja no és tartamudesa. He passat un període de disfluències a la meva vida, però no és tartamudesa, perquè la tartamudesa és crònica. Llavors, el que anem amb... per això és molt important la detecció primerenca en el nen per no cronificar, perquè el cervell és molt plàstic i llavors, aprofitant aquesta plasticitat cerebral, nosaltres podem modelar-lo de manera que aquestes disfluències puguin desaparèixer.
Perquè, a més, llegint informació, no, sobre la tartamudesa, hi ha una part d'un estigma social també molt important, no? Que entenc que això també té afectacions en com viu la persona el seu dia a dia, no?
Sí, sempre, ja saps, històricament, no? Ha sigut un trastorn que no ha sigut entès i que ha sigut de molta rialla. Aleshores, amb l'adolescència o inclús una miqueta abans, no? Ja saps que els nens a vegades poden arribar a ser molt cruels i que et van a dir allò que més mal fa. Aleshores, doncs, el dir tu ets tartamut és com dir-li, bueno, és que tu no ets capaç, no, d'expressar les teves idees en la velocitat ni en el temps en què a tu t'agradaria. I això fa molt mal.
Per tant, aquest és el punt de l'estigma, no?, també que s'ha de treballar. Parlant d'estigmes i de mites, allò que a vegades es pensa, si està més tranquil no li passarà, té alguna cosa a veure o no? És a dir, realment allò de calmar-se a l'hora d'explicar ens ajudaria a no tartamudejar?
Bueno, tal com ho planteges tu, sí. Evidentment, jo quan estic tranquil, conscient i estic enfocat amb el que tinc que fer i amb el que tinc que dir, amb el que tinc que fer, és a dir, en el moment en si hi ha una disfluència, jo la corregeixo, això evidentment m'ajuda. El que passa que no les situacions, no perquè hi hagi una situació estressant, no perquè hi hagi una situació d'angoixa, jo tartamudejaré. És a dir, ni l'angoixa ni l'ansietat a mi em fa tartamudejar. A mi em fan tartamudejar altres coses. El que passa que si jo ja tartamudejo amb una situació d'angoixa i d'ansietat, bueno, doncs, se m'incrementarà. Val? Perquè llavors no, jo no em puc focalitzar ni puc estar ben centrat amb el que estic dient, sinó que estic pendent més de la situació que m'està provocant l'angoixa.
Per tant, sí que en una situació d'estrès se'ns fomentarà, diguéssim, però l'origen no és l'estrès, no? L'origen és fisiològic.
Exacte.
És un origen fisiològic?
Sí, hi ha una part fisiològica. No amb tots, que això també és una cosa que es determina, no, en l'exploració, en l'exploració, quin tipus de tartamudeig hi ha, si és més per una causa psicològica o hi ha una base fisiològica. Val? Perquè sabem que és fisiològic, bueno, doncs per les neuroimatges, en què s'han vist que persones que el cervell de les persones, quan estan tartamudejant, s'activa l'hemisferi dret en comptes d'activar-se l'hemisferi esquerre, que és el predominant pel tot el llenguatge, no? En el moment de tartamudejar s'activa l'hemisferi dret. No sabem encara per què, però això passa. I després també perquè en proves que es fan a nivell de laringe i cordes vocals, es veu que en les cordes vocals poden tindre un comportament anòmal. Val? Però no en tots els casos es donen aquestes condicions, perquè tot i que el resultat puguin ser les disfluències, les causes poden ser molt diverses.
Per tant, doncs, aquesta és la situació que expliquem avui, coincidint amb aquesta commemoració del Dia Mundial de la Tartamudesa. Suposo que també és important que hi hagi aquesta difusió, no? Que s'expliqui què és, que s'expliqui com es pot tractar i, sobretot, aquesta detecció precoç, no?
Això és importantíssim. Aquesta és la gran feina que s'haurien de fer. Hi ha dos grans detectors, a part de la família, que és l'escola i els pediatres. Val? Perquè tots els nens passen per pediatre, no? I els pares expliquen en el pediatre o a la infermera de la pediatria, doncs, neguits que tenen en relació al seu fill. I un dels neguits és el tema del llenguatge. Aleshores, aquí penso que és un sector que seria de gran ajuda que s'impliqués amb nosaltres i que podríem fer molt bona feina perquè evitaríem molts adults amb patiment.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, i amb aquesta senyal d'alerta també convenient de tenir en compte de cara a les nostres criatures i també amb aquest tractament, que es pot fer al llarg de la vida, doncs, per millorar aquesta situació, si ens genera aquesta angoixa o si creiem que ens poden ajudar a millorar la nostra parla. N'hem parlat amb l'Anna Bagó, que és logopeda, que parla en nom del Col·legi de Logopedes de Catalunya en el marc d'aquest Dia Mundial de la Tartamudesa. Que vagi molt bé, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
El cafè de la ràdio. Amb Mireia Sanz.